SER. Número 1 en esport. Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena SER Catalunya.
L'estadi, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Molt bona nit. Són ara mateix les 10 i 4 minuts. Estan escoltant Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER, això és Dins l'estadi. Avui a l'edició número 169 del nostre programa. Compte enrere ja per al final de la Lliga i la emoció continua per a saber quins seran els equips que tocaran la glòria, però també per a aquells que perdran la categoria. Tot està molt, però que molt igualat, tant per dalt com també per baix. De seguida us expliquem tot el que ha passat en aquest cap de setmana esportiu al programa d'aquesta nit, on l'Escó ha guanyat per 2-3 a la Pobla de Mafumet. L'Olímpic de Móra d'Ebre ha empatat a un gol al Pinell, mentre que el Móra la Nova va guanyar ahir per la mínima contra el Batea, mentre que el Flix va guanyar, va vèncer per 1-2 al camp de l'Horta de Sant Joan. I a la quarta catalana, per exemple, parlarem de l'empat a 2 del Ginestà al camp de l'Escó B, en dos equips que es troben en una situació fantàstica. El Ginestà continua en zona d'ascens de categoria. A més, també us portem tota la jornada poliesportiva, futbolistes ebrencs del món i alguna sorpresa més. Així que arrenquem amb el programa d'aquesta nit. Comença Dins l'estadi. Publicitat i comencem.
Cadena SER. Número 1 en esport.
La teva bellesa i benestar té nom. Centre de Bellesa Pinkstyle. Amb perruqueria per a dones, homes i nens. Amb serveis d'estètica com depilacions amb cera freda o calenta. Solàrium vertical amb música ambiental. Fotodepilació, massatges, neteges, manicura, pedicura, permanents, tints de pestanyes. Pinkstyle. Al carrer Unió 10 d'Escó, 977 40 66 42. Estem al Facebook. Pinkstyle Centre de Bellesa.
El plaer d'una cervesa. El plaer de Ginesart, la cervesa artesana de Ginestà. Ginesart elabora i comercialitza cervesa artesanal, tipus ale i també de blat. Cerveses afruitades i suaus. Cerveses que aboquen un altre temps amb els seus sabors purs, sabors d'abans. Ginesart, carrer Palai 5, Ginestà. Telèfon 628 577 948. És la cervesa de la nostra terra. Ginesart.
Vols assaborir la beguda isotònica dels millors esportistes? Disbe Group t'ofereix la possibilitat de millorar el teu rendiment al terreny de joc amb Aquarate. Si la vols provar, no dubtis en passar per l'Avinguda Verge de Montserrat número 11 de Móra la Nova o el telèfon 977 40 11 46. Disbe Group, som els distribuïdors oficials de les Terres de l'Ebre de Pepsi. Aquarate, patrocinador oficial de Leo Messi i del Futbol Club Barcelona.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Matinem perquè ens trobis des de primera hora. Bar Nou Turó, obert cada dia a partir de les 6 del matí. Entrepans, tapes, plats combinats, menú, carta. I com a novetat, les nostres pizzas totalment casolanes. Prova-les. Bar Nou Turó, tot el dia, des de les 6 del matí, Avinguda Comarques Catalanes. Móra d'Ebre, 977 40 01 02.
Necessites perdre uns quilets i no saps com fer-ho? A Naturhouse Móra d'Ebre tenim la solució adaptada a les teves necessitats. Els nostres professionals t'ajudaran a perdre pes i volum i així poder gaudir de l'estiu sense ni un quilo de més. Per més informació, passa pel nostre centre situat al carrer Doctor Peri 5 de Móra d'Ebre o truca'ns al 977 40 0025. Per cert, a Naturhouse Móra d'Ebre les visites són gratuïtes.
Cadena SER. Número 1 en esport.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Les 10 i 8 minuts, avui és diumenge, dia 6 d'abril, m'han deixat més sol que la una. Sí, senyors, avui ni Judit, ni Genís, ni Javi, ni ningú. Aquí un servidor, però no estic del tot sol, perquè avui tenim una sorpreseta amb nosaltres. Ens acompanya Francesc Granell. Xisco, què tal? Molt bones.
Molt bona nit, a tu.
Ostres, fa molt de temps que no treballaves els diumenges per la nit, tu, eh?
Sí, sí, ja quasi no me'n recordava, eh?
Era una època diferent, eh?
Sí, sí, tiempos A.
Quants anys fa d'això?
No sé,
te'n recordes,
uns quants ja, de que fèiem sí? El xut i...
El xut, amb el Gavi, no?
Amb el Gavi, mm-hmm. Sí. Llavors ja vam passar ja a horaris diferents i avui, doncs bé, aquí fent-te costat, no?
Bueno, això és l'important. El Francesc Granell ja és mític dels esports d'aquesta casa de Ràdio Móra d'Ebre i avui ens acompanya degut a les moltíssimes baixes que tenim per al programa d'aquesta nit. Esperem que la propera setmana ja es puguin reincorporar tots. Però bé, no obstant això, tenim totes les coses preparades per explicar-vos tot el que ha donat de si la jornada esportiva al futbol de casa nostra, aquesta jornada. Avui sense invitat, també hem tingut baixa en aquest aspecte, però bé, al final l'important és que ja dins l'estadi, edició número 169, bon final, aquest
sí,
69,
sí.
Sempre
sí, sí.
També és bon número, Cisco.
Aquest jo penso que serà per recordar,
millor,
no? Sí, perquè, doncs...
Havia de ser 69 per acabar-ho de recordar del tot. Bé, de seguida us donem tots els detalls i us expliquem tot perquè també ho tenim tot preparat, des de la tercera divisió fins a la quarta catalana, passant per futbolistes ebrencs al món i per la crònica poliesportiva. Tot, tot i tot, aquesta nit, a partir d'ara mateix i fins a 11:45 de la nit, a dins l'estadi. I també no hi pot faltar en aquesta edició del nostre programa la pregunta de la jornada.
La pregunta de la jornada a dins l'estadi.
Volem que participeu, a través del nostre Facebook. Avui la pregunta que formulem és la següent. Per quin equip aposteu per ocupar la zona de promoció al grup primer de la tercera catalana? Una pregunta que ja podeu contestar a partir d'ara mateix a través del nostre Facebook. Per quin equip aposteu per ocupar la zona de promoció al grup primer de la tercera catalana? Hi ha diferents equips que estan allí. El Flix, el Deltebre, l'Ulldecona, el Corbera...
El Batea.
N'hi ha uns quants, el Batea... N'hi ha uns quants. Per quin aposteu? Quin creieu que serà l'equip que... Podríem dir que el Camarles ja ho té força costa avall, tot i que avui ha perdut.
I el diumenge va Flix.
Però sembla ser que el Camarles sí que és veritat que ha agafat un avantatge força important, força considerable. No obstant, vosaltres podeu dir-nos el que aposteu, si inclús el Camarles. Si aposteu perquè el Camarles al final acabarà segon, doncs també ens ho podeu fer saber. És la pregunta de la jornada a dins l'estadi. Anirem fent un repàs en aquesta pregunta a veure les vostres respostes per al programa d'aquesta nit. Així que no ens falleu tampoc. Nosaltres hem de començar parlant de la tercera divisió. Ràpidament ho farem. Abans, però, jo crec que, Xisco, també és important comentar que avui se disputava un dels partits també més interessants a la província de Tarragona. És el derbi entre el Reus i el Nàstic. Al final ha guanyat el Nàstic, ha guanyat el derbi amb un gol de Ferran Giné al minut 83, que ha arribat quan tot feia pensar que l'empat seria el resultat final. Amb sí, aquests sí. 3 punts, doncs, el Nàstic, el Club Grana, segueix pensant, ja que la disputa del play-off d'ascens és possible, ho té una mica lluny, però continua sent possible en aquesta recta final de la segona divisió B, i aquí queda aquest marcador que sempre va bé recordar-ho, a més en un partit tan important com el d'avui, un Reus-Nàstic que sempre fa goig de veure. Victòria doncs per al Nàstic de Tarragona per la mínima 0-1 en els darrers instants. Bé, doncs ara sí, anem ja cap a la tercera divisió. Anem a fer ja un repàs a aquests resultats d'aquesta jornada.
Dins l'estadi, tercera divisió. Tercera divisió. Resultats i classificació.
Bé, doncs anem ja cap a la tercera divisió, grup 5è, jornada número 32, amb el Masnou 0, Terrassa 1, Cornellà 3, Rapitenca 0, Sant Boià 0, Palamós 2, Gavà 1, Vilafranca 1, Castelldefels 3, Gramenet Milan 0, Europa 1, Sant Feliueng 1, Cerdanyola del Vallès 0, Vilassar de Mar 1, Manlleu 0, Rubí 0, Pobla de Mafumet 2, Ascó 3 i Figueres 1, Montañesa 1. Victòria importantíssima de l'Ascó perquè, a més, els capdavanters de la classificació han anat punxant, sobretot, per exemple, l'Europa i la Montañesa. La classificació, això sí, continua liderada per la Munta, que ocupa aquesta primera plaça amb 63 punts després de l'empat d'avui al camp del Figueres, que per cert és el proper rival de l'Ascó. Com deia, Montañesa líder, 63 punts, Cornellà segon amb 61 i Ascó tercer amb 60. Ocupa ara mateix la quarta posició, per tant, zona de play-off d'ascens, l'Europa, amb 59 punts. El Terrassa ocupa aquesta cinquena plaça a l'espera de que punxi algun dels equips de dalt. Té 56 punts, els mateixos que el Palamós, que també és sisè amb els mateixos punts que el Terrassa. I ja un pal més despenjat tenim el Rubí, 7è amb 54 punts. I podríem dir que fins aquí està la pugna, la lluita per les primeres 4 posicions, Cisco, perquè a partir d'aquí ja el Sant Feliuenc es despenja amb 5 punts menys que el Rubí.
Sí, jo penso que entre Terrassa, Palamós, inclús el Rubí, que s'ha despenjat a les últimes jornades, perquè fa poc el teníem a la segona posició.
Així és.
Però, doncs, una ratxa negativa fa que, a vores d'ara, ocupi aquesta 7a posició, que és fins aquí on estaran els equips per a poder ocupar aquesta 4a posició. L'Escó, és ben cert que avui en la victòria ha donat un cop d'efecte a la Pobla de Mafumet, un dels desplaçaments més difícils, que l'ha saldat amb una victòria disputadíssima, però molt efectiva.
De seguida us expliquem tots els detalls d'aquesta victòria per 2-3 al camp de la Pobla de Mafumet en el derbi de la província de Tarragona d'aquest migdia que s'ha jugat aquest partit. Abans, però, en quant a la part baixa de la classificació, a la tercera divisió, veiem a la Rapitenca que malauradament s'enfonsa jornada rere jornada. Avui tenia complicat, és cert, al camp del Cornellà, el segon classificat, ha perdut per 3-0, també us en donem més detalls després. Però bé, la Rapitenca ara mateix ocupa la 19a posició, és penúltim, amb 28 punts. Només supera a la Gramenet Milan, que tanca la classificació amb 12. Ara mateix és el conjunt del Gavà, que després d'aquesta espectacular segona volta, Cisco, doncs, ha aconseguit sorgir d'aquesta zona de descens on s'hi trobava. El Gavà ara mateix marca la permanència amb 31 punts. I en zona de descens, 29 per al Vilassar de Mar, 28 per a la Rapitenca, com dèiem, i Gramenet Milan, que tanca la classificació amb 12 punts.
Sí, un Vilassar de Mar que feia també unes jornades enrere semblava ja desahuciat i que inclús ha superat ja a la Rapitenca, és a dir, que aquest Vilassar, amb la victòria d'avui al camp del Cerdanyola Vallès, que recordem el dimecres passat, va superar amb 9 jugadors a l'Europa, i que fa que a hores d'ara aquest Vilassar de Mar estigui lluitant per a superar a Gavà i Masnou, que són els equips que en principi poden tindre problemes.
Així és, Cisco, ara que ho comentes, aquesta mateixa setmana finalment el Cerdanyola del Vallès es va endur la victòria contra l'Europa. Recorden aquell partit que es va suspendre a falta de 5 minuts per arribar al descans, per aquells enrenou que va haver entre l'àrbitre del partit, l'entrenador de l'Europa. Doncs bé, allò va acabar de moment amb un empat sense gols, 0-0, el Cerdanyola del Vallès, que tenia un jugador menys, i tot sembla indicar que l'Europa ho tenia tot de cara per a poder-se endur els 3 punts, però no va ser així perquè a falta d'uns 15 minuts per acabar el partit, un gol en propi porteria de l'Europa li va donar els 3 punts al Cerdanyola, que a més va acabar amb 9 homes.
Sí, sí, doncs és curiós, inclús si al primer partit van expulsar a l'entrenador del Cerdanyola Vallès, aquest cop ha estat el segon entrenador que també no va acabar el partit, és a dir, que ha estat marcat per les expulsions dels dos entrenadors del Cerdanyola, però no ha estat motiu per a que no s'enduguessin la victòria, tot el contrari, doncs sense entrenador han superat amb un equip aspirant com l'Europa.
Molt bé, doncs ara sí, anem ja a parlar d'aquest Futbol Club Ascó, que ha guanyat avui, com dèiem, 2-3 al camp de la Pobla de Mafumet.
Futbol Club Ascó.
Com dèiem, importantíssima victòria en el derbi tarragoní d'un Ascó que ha anat sempre pel davant en el marcador i que ha estat molt efectiu en les seues accions de perill. Un matiner gol de Galceran i un doblet de Virgili davant del seu exequip han contrarrestat a una Pobla molt activa en el primer temps i que ha tingut opcions també d'empatar fins al final. La primera part ha començat amb molta intensitat, moltíssima, i sobretot molt a favor per al part de l'Ascó. Galceran, als 3 minuts de partit, pressionava el porter local, que xutava enviant la pilota al cos del davanter Esconenc i acabant posteriorment al fons de la xarxa. La típica jugada que el davanter pressiona el porter, li posa pressió, toca al cos del jugador i la pilota que s'introduix al fons de la porteria. Bé, doncs era el 0-1 per al conjunt de Miguel Rubio. La Pobla, però, ha dominat en els minuts posteriors i ha posat a prova en diverses ocasions a Sergi Fuertes. Però poc després, cap al quart d'hora de partit, i en la segona acció de perill de l'Escó, arribaria el 0-2. Giribet treia una falta lateral i Virgili rematava de cap al fons de la xarxa per ampliar les distàncies en el marcador. Lluny de venir-se avall, els locals han aconseguit escurçar distàncies just després, al minut 18, gràcies al gol d'Emanà, que aprofitava una pilota llarga per a superar Sergi Fuertes i marcar l'1-2, que completava un trepidant inici de partit. La Pobla ha seguit amb el seu domini i ha gaudit de més arribades que solventava amb seguretat sota pal Sergi Fuertes, però l'Escó també contestava els atacs locals a pilota aturada. Durant els instants finals del primer temps, la Pobla ha gaudit de bones ocasions per empatar el partit, però la defensa de l'Escó ha desbaratat les bones ocasions de Víctor Oribe i de Quique Tortosa. Ja a la segona meitat, el partit s'ha desequilibrat en un gol matiner del conjunt de Miguel Rubio. Al 52, Piju guanyava l'esquena a la defensa de la Pobla després d'una llarguíssima passada de la porteria del Sergi Fuertes. La centrada de Piju l'enviava al cor de l'àrea per a qui Virgili, arribant des de darrere, rematés a plaer per a fer l'1-3. El tercer gol de l'Escó i el seu particular doblet contra el seu ex-equip. Poc després, l'Escó ha pogut sentenciar, però també és veritat que la Pobla també ha gaudit de bones ocasions per a retallar distàncies en el marcador. Els locals no s'han rendit en cap moment i ja en les acaballes del partit, al 81, Víctor Bertomeu anotava un magnífic gol de falta que anava per tot l'escaire i que donava opcions a la Pobla fins al final d'esgarrapar un punt. Tot i això, els homes de Miguel Rubio han sabut controlar els últims minuts i s'han acabat enduent els 3 punts que els reafirmen en llocs de play-off d'ascens, arribant ja a la xifra dels 60 punts. La propera setmana hi ha canvi d'horari. El dissabte, l'Escó jugarà a casa al Municipal contra el Figueres dissabte, dia 12 d'abril, a les 6 de la tarda.
El repàs de la resta de la jornada.
Bé, doncs, victòria importantíssima de l'Escó. Veurem què passa la propera setmana contra el Figueres, un Figueres que aquesta jornada doncs, ha donat guerra contra el líder, contra la Muntanyesa. Per tant, la propera setmana, nova prova de foc per a l'Escó per a continuar ocupant aquests llocs de privilegi de la categoria. En quant a la resta de la jornada, cal destacar la derrota de la Rapitenca, com dèiem, que ha perdut per 3-0 al camp del Cornellà, un partit que es va jugar, volíem dir, Avui per la tarda s'ha jugat aquest partit, Cornellà-Rapitenca, a les 5, derrota, com dèiem, per 3-0. Al minut 14, Enric feia l'1-0 per als locals, al 17 arribava el 2-0, però ja a la segona part, al minut 69, el Cornellà posava el 3-0 definitiu per al conjunt del Cornellà. Per als jugadors de casa nostra cal destacar que el Pol Blader ha jugat l'últim quart d'hora, ha entrat en el lloc d'Alexis, mentre que bé, és la part positiva en aquest partit de la Rapitenca, on també, sens dubte, ha jugat Jordi és el pare. Joan Barrufet ha jugat tot el partit per al conjunt de Sant Carles de la Ràpita i, com dèiem, Pol Blader, l'altre jugador de casa nostra, ha jugat el darrer quart d'hora de partit.
Bé, doncs,
li tocarà rema fora.
Diversa sort pels dos jugadors, un ha jugat més, l'altre menys, el que està clar que quan estàs amb aquesta dinàmica perdedora com està la Rapitenca, també l'aportació a vegades d'aquests jugadors se veu subvencionada també al marcador, no? Uh-huh. I llavors també doncs, tens aquesta pressió afegida a voler fer coses que en aquests moments no es poden fer perquè la Ràpita, que ho hem vist, ha passat de la quarta posició de la cua fins a la penúltima i això cada cop es veu més complicat per a poder se'n sortir d'aquí.
Doncs fins aquí la tercera divisió, anem ràpidament a la primera catalana.
Dins l'estadi. Primera catalana. Primera catalana.
De la primera catalana, ràpidament comentem la derrota del Jesús i Maria per 1-2 contra el Viladecans. Ha empatat, això sí, a la segona part el Jesús i Maria, igualant d'aquesta manera un gol del Viladecans als 8 minuts de partit. Com dèiem, el gol del Jesús i Maria de l'empat arribaria al 62, obra d'Albert Torres, però en el 71 el Viladecans feia l'1-2 definitiu, que el significava els 3 punts per al conjunt visitant, el Viladecans, que reafirma en aquesta segona posició de play-off, i sota l'estela del Martinenc, que ja és líder amb molt avantatge, 58 punts, Viladecans segon amb 49 punts, i pel que fa a l'altre equip de les Terres de l'Ebre, l'Amposta, que ha perdut per 3-1 al camp de l'Almacelles. Pel que fa als nostres equips, l'Amposta ocupa zona de permanència de moment, amb 13a posició amb 31 punts, mentre que el Jesús i Maria és cué de la classificació amb 24 punts, tot i que la part baixa està molt igualada. Tenim el Balaguer i el Mariano Poblet amb 28 punts, amb 26 punts Vistalegre i el Picat, i amb 24 tanca el Jesús i Maria. Per tant, molta igualtat també en aquesta primera catalana. Molta sort també per als equips de casa nostra, l'Amposta i el Jesús i Maria, que també els hi tocarà remar fora en aquesta part final de temporada si volen assolir la permanència a la Lliga de Primera Catalana.
Dins l'estadi. Segona catalana. Segona catalana.
Segona catalana, bateria de resultats.
Resultats i classificació.
Cambrils 2, Remolins Vítem 3, Alcanar 2, Redis 1, Perelló 2, Jesús Catalònia 2, Vilaseca 2, Roda de Barà 1, Ampolla 3, La Selva del Camp 1, Tortosa 1, Roquetenc 1 i el Morell 1, La Canonja 0. Són els resultats d'aquesta jornada número 27 al grup 6è de la segona catalana. Com podeu comprovar, no ha jugat el Gandesa, tampoc ho ha fet el Calafell Valls. El Gandesa, que havia de jugar aquesta tarda contra la Cava, el partit que estava previst per avui diumenge a la tarda, no es va disputar, ja ho va avisar el comitè de competició, que no es disputaria aquest partit, Cisco.
Sí, ens sorprèn moltíssim que amb aquestes alçades, bueno, entre cometes ens sorprèn perquè sabem la situació com està econòmica, però no deixa de ser curiós i preocupant a la vegada és que amb aquest grup tinguem dos equips que no paguen els seus honoraris als àrbitres i la federació hagi vist doncs, com primer el Calafell ja no va jugar la setmana passada, no l'han deixat jugar avui, i que aquesta setmana s'ha afegit la Cava, tot un equip històric també, i que jo no sé com pot acabar això, suposo que és tres partits, igual hi ha la desqualificació ja, tant del Calafell, que seria la propera jornada, i la Cava de moment ha passat aquesta setmana. No sabem si la propera tindrà doncs, diners en efectius per a poder fer doncs, pagar els àrbitres.
Efectivament, el comitè de competició va suspendre a mitjans de setmana el partit entre el Gandesa i la Cava per l'incompliment del Club Deportiu La Cava d'abonar els rebuts arbitrals. No només amb la Cava, sinó també amb el Calafell, per això Gandesa La Cava i Calafell Valls són els partits que s'han ajornat, entre cometes, aquesta jornada, tot i que els precedents indiquen podríem parlar d'un percentatge d'un 90%, un 99% inclús m'atreviria a dir 99%, que els 3 punts es quedaran per al Gandesa i també els 3 punts se quedaran per al Valls en aquests partits corresponents que s'havien de disputar avui, ja que el Calafell no és la primera vegada, com bé deia Cisco, ja la setmana passada es va produir el mateix, veurem si pot jugar la propera jornada o què plantegen des de la federació. I el Gandesa, per la seva part, que es troba davant de la Cava, que per primer cop aquesta temporada es troba en aquesta situació compromesa, sens dubte per als equips, la situació econòmica és la que és, però veurem com ho soluciona també el competició, si a la tercera descalifiquen l'equip o no, o els hi donen marge fins a final de temporada. Veurem com acaba tot plegat, perquè el Calafell també, a més, a part de la situació econòmica que està vivint, la situació esportiva també és comparable a la situació econòmica que viu.
Sí, a la millor el Calafell doncs pensa que ha perdut la categoria, doncs bueno, si la perd ja doncs els despatxos i no li cal pagar, però jo no sé si aquest cas, doncs, l'incompliment aquest el faria perdre la categoria, una categoria o més, no? És que, doncs, en aquests moments ens ha deixat així una miqueta sorpresos, però bueno, veurem si a les properes o a la propera jornada se regularitza ja aquesta situació, tant de la Cava com del Calafell, pel bé de la competició, no? Perquè pot quedar una mica desvirtuada també.
Bé, doncs el que sí que tenim és la classificació actualitzada després d'aquesta jornada, a l'espera del que resolgui el comitè de competició entre setmana, decidirà si els donen els 3 punts al Gandesa i al Valls en aquesta jornada, tot sembla indicar que així serà, però momentàniament, a l'espera de la resolució del comitè de competició, la classificació queda de la següent manera. La Redis continua líder, 60 punts, però molta atenció, compte aquí amb la Redis, que tenia un avantatge de 16 punts i ara s'havia reduïda a tan sols 6. El Morell ha retallat distàncies. El Morell ocupa la segona posició amb 54 punts. Per tant, això és cosa de dos, la Redis i el Morell. El Valls és tercer amb 48 punts. Això sí, a l'espera del que passi amb el comitè de competició, molt probablement el Valls sumaria ja 51 i es situaria només 3 del Morell. Per tant, la classificació encara s'igualaria més. L'Ampolla, quart amb 47, Remolins Vit amb 46, Tortosa 45, Alcanar i Gandesa amb 44, el Gandesa és 8è amb 44 punts de moment, però veurem també què passa amb aquest partit pendent contra la Cava. Si se li donessin els 3 punts al Gandesa, el conjunt d'Enric Aleixandri doncs se situaria ja en cinquena posició amb 47 punts, empatat amb l'Ampolla, per tant, una posició molt més amunt, no? Més ben classificada per al Gandesa. Pel que fa a la part baixa, tenim el Perelló amb 30 punts, Roda de Barà també 30 punts, i zona de descens, Cambrils 29, la Selva del Camp 16, Roquetenc 15 i Calafell 12. Aquests ja tres equips estan pràcticament sentenciats ja, La Selva del Camp 16 punts, Roquetenc 15 i Calafell amb 12,
sí.
Perquè la resta sí que encara s'hi jugaran la zona de descens compensat, perquè tenen 29 i 30 i 33 punts, llavors aquí ja està la cosa més igualada, però veurem com acaba tot plegat, perquè també tindrem de veure què passa amb la Cava.
Sí,
la Cava, sí que el Calafell és veritat que ja porta dos partits seguits sense pagar els àrbitres i, per tant, fa dues jornades que no juga. I la Cava, que està ara mateix en zona mitja, sembla que sense ni fred ni calor, tampoc ni tant per la permanència, però veurem com acaba Cisco, perquè si aquesta problemàtica de la Cava de pagar els àrbitres es va allargant, podria ser que algun dels equips que està lluitant per la permanència es vegués beneficiat, perquè això significaria, l'hipotètic, estem parlant, òbviament, d'hipòtesis del descens de la Cava, no? Si això continua igual. Esperem que no es produeixi la propera setmana i que la Cava, com també el Calafell, puguin arreglar la seva situació econòmica i també els pagaments amb els rebuts arbitrals de cada setmana. Bé, doncs, així està la zona catalana, Cisco.
Sí, està una segona catalana que, per desgràcia, la notícia està més amb aquests incompliments de Calafell i de la Cava que amb els resultats en si. I la sorpresa ha estat, jo penso que maiúscula avui també, que no l'hem comentat, és que el Tortosa doncs, ha empatat alguna casa amb un equip que està baixat pràcticament de categoria, no?
De seguida ho comentem, Cisco. Anem a fer un repàs a la resta de la jornada del grup 6è de la segona catalana.
El repàs de la resta de la jornada.
Com bé deia, s'han disputat més partits en aquesta categoria, en aquest grup de la zona catalana. Cisco, per exemple, el partit del Remolins Vítem, que ha guanyat a Cambrils per 2-3, victòria important d'un Remolins Vítem que està lluitant per a quedar el més amunt possible contra un Cambrils que s'està jugant la vida també, s'està jugant la permanència. S'ha ficat amb un 0-3, inclús el Remolins Vítem, i al final, en els últims instants, el Cambrils, amb 2 pràcticament seguits, amb 3 minuts ha fet l'1-3 i el 2-3, li ha posat la por al cos al conjunt de Sergio Navarro. Bé, al final, victòria important per al Remolins Vítem, que suma 3 punts més. I, a més, la Redis, que ha perdut per 2-1 contra l'Alcanar. Ha començat marcant la Redis, precisament amb un gol de l'Andreu Guiu, als 13 minuts de partit. Ha empatat, però, l'Alcanar, amb un gol de José Manuel Romero, abans de la mitja hora, al 27, i ja a la part final, Edu Aguilar, al 82, feia el 2-1 definitiu en un partit que ha acabat amb diverses expulsions, com per exemple la de l'entrenador de l'Alcanar, Alfonso Royo, al minut ja 89, al descompte. Ha estat un partit molt igualat fins al final i, òbviament, això passa a facturar els nervis i els últims instants de partit, no?
Sí, doncs, quan hi ha aquesta pressió i aquesta importància amb el resultat final, doncs passa el que passa, però bueno, en principi doncs, tampoc ha anat a més.
Mm-hmm. També s'ha quedat amb 10 la Redis, s'ha quedat amb 10 la Redis al minut 75 per l'expulsió de Jerome, però bé, al final, victòria per Alcanar, 2-1, i la Redis, que es complica la vida en aquesta primera posició, tot i que manté un coixí de 6 punts respecte al segon classificat. El Perelló, que ha empatat 2-2 contra el Jesús Catalonia, un partit que se li posava molt cost amunt al descans, perquè a la mitja part perdia el Perelló 0-1 a l'inici, just a l'inici de la segona, al primer minut el Catalonia feia el 0-2 amb el gol de l'Eugeni del Cerro, que ha marcat els 2 primers gols del Catalonia, però després a la segona ha reaccionat el Perelló, que amb els gols de Jordi Moedano al 60 i d'Àlex Clua al 68 doncs ha pogut fer el 2-2 definitiu, que esgarrap en un punt per al conjunt del Josep Boyer, que sempre va bé. Per allò que ha de continuar lluitant per la permanència. A més, l'Ampolla ha guanyat per 3-1 contra la Selva del Camp. Un partit còmode per a l'Ampolla, que s'ha ficat amb un 3-0 a la part final del partit. Només a la Selva del Camp, als últims 10 minuts, ha pogut fer el 3-1 per a maquillar l'encontre. I a més, com deies, un dels partits d'aquesta jornada, el grup 6è de la segona catalana, és aquest empat del Tortosa, com bé deia Cisco, per 1-1. Tortosa 1, Roqueteng 1. Ha començat marcant el Roqueteng al 38, just abans de la primera part, però al final Burrull, al 65, ja a la segona part, ha pogut fer el gol de l'empat definitiu. Ha estat expulsat també l'entrenador del Tortosa, Fernando Crespo, a la mitja part. Bé, doncs així està el grup 6è de la segona catalana, Cisco.
Sí, un grup que doncs està molt, molt interessant i ja veurem doncs, si finalment doncs, tot acaba bé i no podem parlar de descensos que no s'hagin produït damunt del terreny de joc.
Molt bé, i de seguida anem ja a la publicitat i tornarem ja amb el repàs de la tercera catalana, on tenim també moltíssimes coses que explicar-vos. Abans, però, la pregunta de la jornada que fem avui, Cisco, que tenim ja bastants comentaris, eh?
Bueno, doncs això és bo, no?, que la gent s'animi i que, doncs, a veure si acerten, eh?
Per quin equip aposteu per ocupar la zona de promoció al grup primer de la tercera catalana? Doncs bé, ja tenim força comentaris. Molta gent opina, per exemple, el David Mosseguí pel Flix, el Roger Vizcarri pel Corbera. També el Ferran Llop ens comenta: jo confio en el meu poble, el Flix, sens dubte. O, per exemple, el del Tebre, el Cristian Barberà, opina que serà el del Tebre qui s'endurà aquesta segona posició. Però, sobretot, majoria del Flix, tot i que també alguna persona com l'Enric Ramos aposta pel Batea. Podeu continuar fent les vostres previsions en quin equip aposteu per ocupar la zona de promoció al grup 1 de la tercera catalana. Ho podeu respondre a aquesta pregunta a través del nostre Facebook de Dins l'Estadi. Són ara mateix les 10:33. Nosaltres anem a la publicitat. Recordin, ja us avançàvem la setmana passada, a finals d'aquest mes anem a Brighton. Diumenge, dia 27, en directe, des de Ràdio Mora d'Ebre, la cadena SER, des de casa Bruno Saltor, farem el programa. Un programa especial per al morenc per excel·lència quan al món del futbol. Allí serem, així que no s'ho perdin. Anem a la publicitat, tornem de seguida.
De Mora d'Ebre a Brighton. Bruno Saltor, un morenc amb una aventura per explicar.
Diumenge 27 d'abril i amb la participació dels oients, programa especial des de Brighton, Anglaterra, amb Bruno Saltor, futbolista professional del Brighton and Hove Albion de la segona divisió anglesa. El jugador ens parlarà de la seva experiència, el seu dia a dia al club i l'actualitat futbolística. Diumenge 27 d'abril a les 9 del vespre, Eduard Pino, en un programa especial des d'Anglaterra, amb Bruno Saltor. Aquí, a Ràdio Mora d'Ebre. Cadena SER.
L'esport de ben a prop. Cadena SER. Número 1 en esport.
Respira. Descanses capçades. Un hotelet rural de somni a Horta de Sant Joan. Cada habitació diferent d'una altra, però amb tots els conforts. Piscina, restaurant. Informació i reserves al 977-43-55-55. Visita hotellescapçades.com. Les Capçades. Hotelet rural. Un plaer que has de viure.
Viu el futbol com només es viu al Canal Plus. La Lliga BBVA. La Copa del Rei. Tota la Champions i les millors lligues internacionals per només 15 euros al mes més IVA i només ara tota la temporada. I a més amb Yombi pots disfrutar-lo on i quan vulguis. Canal Plus.
I això no és tot, perquè a Reparacions Aubanell la Màquina tenim el servei tècnic de marques com Cata, Teca, Smec i Orbegozo. I molta atenció, perquè a partir del 8 de novembre, per cada compra, tindrà l'oportunitat d'entrar en un sorteig diari. 10% de descompte en la pròxima compra superior a 30 euros. Tot això a Aubanell Reparacions la Màquina, carrer Reis Catòlics número 3, 977-420-657.
A Móra la Nova, fusteria als Masos. Fusteria feta a mida per obra nova o reforma. Revestiments de parets i sostres, portes i finestres, armaris a mida, parquets i tarima flotant, mobles de cuina i bany, restauració de mobles antics. I per l'exterior, pèrgoles, coberts, mosquiteres i tancaments en fusta. 606-71-94-33. 606-71-94-33. O per mail a fusteriaalsmasos2013@hotmail.com. També al Facebook. Fusteria als Masos, la fusta de casa, amb bones mans.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Perquè després de vostè, som qui més estimem a la seva mascota. Per vocació. I això es nota. Clínica Enric Blader. Hospital Veterinari de l'Ebre, a Móra d'Ebre. Servei d'hospitalització, analítica ràpida i quiròfan equipat. Ràgics, vacunacions, xips. Disposem de servei d'urgències 24 hores. I si cal, ens desplacem a domicili. Clínica Enric Blader. Hospital Veterinari de l'Ebre. Antònia 105, Baixos. 977-40-16-57. Móra d'Ebre. Matins de 9 a 1. Tardes de 5 a 8.
I recordi que entrem en temps de desparasitar les mascotes contra paràsits externs i interns. Per prevenir-ho, pot assessorar-se a l'Hospital Veterinari de l'Ebre.
Des de Gandesa i per les nostres comarques, sempre hi ha un moment per Sibarites. Sibarites. Menjar elaborat amb productes de primera qualitat. Tots els plats que et puguis imaginar. Des de la cuina de casa nostra fins a la de fora. Sibarites. A l'Avinguda Catalunya 3 de Gandesa. Sempre hi ha un moment per Sibarites.
Cadena SER. Número 1 en esport.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs ja hi tornem a ser, després de la publicitat. Són les 10:38, ja tornem a ser altre cop, Cisco, amb tota la tercera catalana per endavant, ja deixem enrere la tercera divisió, primera i segona catalana, ja us ho hem explicat absolutament tot. Anem ja cap a la tercera, aquest bloc de la tercera catalana amb molt material, amb molta cosa que analitzar, Cisco, eh?
Sí, perquè doncs, és un grup majoritari d'equips d'aquí a casa nostra i que, bueno, que s'estan jugant moltíssimes coses i per això encara és més interessant si cap.
Bé, doncs som-hi, bateria de resultats d'aquesta tercera catalana de seguida.
Dins l'estadi, tercera catalana. Tercera catalana. Resultats i classificació.
Tercera catalana, grup primer, jornada número 27, amb el Pinell 1, Olímpic Mora d'Ebre 1, Mora la Nova 1, Batea 0, Ametlla de Mar 3, La Sénia 1, Ulldecona 6, Vilalba 0, Camarles 1, Aldeana 2, Horta de Sant Joan 1, Flix 2, Sant Jaume d'Enveja 0, Santa Bàrbara 0, Remolins Vitembé 0, Alcanar B 3 i Deltebre 4, Corbera d'Ebre 2. Ara mateix la classificació la lidera el Camarles amb 58 punts, el segon classificat és el Deltebre amb 50, el Batea tercer amb 48 punts, l'Ulldecona ocupa la quarta posició amb 48 i el Flix de moment es situa cinquè amb 47 punts. Diem de moment perquè després us expliquem tot el que ha passat aquesta setmana a la Ventonella. El Corbera d'Ebre és sisè amb 45 punts i fins aquí la parada de la classificació. Fins aquí la disputa per aquesta segona plaça i primera inclús m'atreveria a dir perquè el Deltebre també té un partit menys, per tant també li pot donar guerra al Camarles perquè avui ja ha punxat i la propera setmana s'enfronta contra un Flix que ve necessitat de punts. A partir d'aquí tenim, per exemple, el Mora la Nova, que ocupa la novena posició amb 37 punts. L'Horta de Sant Joan es complica la vida i després d'una mala dinàmica de resultats és desè amb 36. L'Alcanar B s'allunya, podríem dir entre cometes, de la part baixa de la classificació, ocupa la onzena posició amb 35 punts, quan fa dos dies pràcticament el sentenciàvem al descens. Santa Bàrbara, 34, Olímpic Mora d'Ebre, 33 i un partit menys. Ametlla de Mar, 33, també amb un partit menys, el que han de disputar tots dos, que es disputa per cert el proper divendres, de seguida us expliquem. I de moment, en zona de descens, com pensat, tenim el Pinell. El conjunt de la Terra Alta ocupa la quinzena posició amb 31 punts. I descens directe se l'emporta Sant Jaume d'Enveja, 29 punts, Vilalba amb 22 i Remolins Vitembé amb 15. Trobem el Remolins Vitembé amb 15 punts, 3 més de l'habitual, perquè se li han donat els 3 punts del partit corresponent contra el Flix. Un Flix que allí va guanyar a 0-1 i que la Federació Catalana de Futbol, o més ben dit el comitè de competició, li ha donat els 3 punts al Remolins Vitembé, segons aleguen, per alineació indeguda, però no obstant, tot això us expliquem després quan parléssim del Flix. Abans, però, moment de parlar de l'Olímpic de Mora d'Ebre, que aquesta tarda ha empatat a un gol. Un partit disputat a partir de 3 quarts de 5 de la tarda. Pinell 1, Olímpic Mora d'Ebre 1.
Club Esportiu Olímpic de Mora d'Ebre.
De seguida escoltem el tècnic de l'Olímpic de Mora d'Ebre, Rafael Castellví, després del partit.
Crec que ha sigut una llàstima perquè a la primera part nosaltres, sincerament, crec que mereixíem més, sobretot la primera mitjana. La primera mitjana nosaltres hem tingut el partit bastant controlat, hem tingut 4 ocasions claríssimes de gol, no les hem materialitzat, i quan l'han fet l'1-0, semblava que teníem el partit encarregat, però llavors ens hem destemplat. No sé per quina raó, hem començat a fer errades bastant bé, sobretot tenia pèrdues de pilotes absurdes, però l'Opinet tampoc no és que ens hagi creat moltes ocasions de gol. I una, l'única que ens ha creat ha sigut a l'últim minut de la primera part i ha sigut com ens han empatat. I la segona part no m'ha agradat. No, ha sigut un correcaminos per tots, ni ningú controla el partit. No. Vaja, que l'1-1 és un resultat, lo que hi ha. Dintre del que cap és un punt fora de casa i ja està, perquè inclús els últims 5 minuts, si ens descuidem, de guanyar el partit a poder perdre. Però bueno, ja és el que hi ha, a lluitar la setmana que ve.
Un Olímpic que jugava, recordin, aquesta tarda al camp del Pinell.
Club de Futbol Pinell.
Escoltem el tècnic local, Xavi Marrodan.
Més val treure un punt que una derrota, sí que és veritat que estem jugant tot i que un partit a casa, però bueno, des d'in i des d'in ara el partit, doncs penso que el tinei avui els nois, que els vull dir felicitats, perquè des del minut 1 han donat tot el que tenien, i han tret un punt a casa que, bueno, que no s'ha mort agridus perquè hem pogut fer el 2-1 i guanyar 3 punts, però bueno, al final, amb l'actitud aquesta, doncs, el tinei sortirà on està, i també pues, bueno, tindré en compte pues, totes les baixes que teníem, que ja fa massa setmanes que arrosseguem, i bueno, si pelem tots els dies així, al final ho veurem. Una gran actitud dels nois, amb això em quedo.
Bé, doncs, com comentava Xavier Marrodan, baixes importants del Pinell, per exemple, els dos germans Saladier, que també eren baixa per al partit d'avui contra l'Olímpic, un Pinell que es plantava pràcticament en quadre, inclús ha tingut de jugar a Xavier Marrodan als últims instants de partit. Al final, com dèiem, 1-1, un empat que sap a poc per als dos equips, tal com podíem escoltar els dos tècnics, i així com doncs, podem escoltar, ens ho feien saber ells mateixos. El repartiment de punts deixa el Pinell en zona de descens compensat i l'Olímpic a la mateixa situació en la que es trobava, sense poder allunyar-se massa dels llocs de descens, perquè malauradament els perseguidors han guanyat també aquesta jornada. Pel que fa al partit inici bo de l'Olímpic, que ha gaudit de les millors ocasions al primer temps. Els homes de Rafael Castellví han pogut sentenciar la primera meitat, però només han aconseguit un únic gol, obra de l'Ignasi Bernet als 20 minuts de joc, després de completar una bona acció de Quim per la banda dreta. Un gol que ha relaxat en excés al conjunt morenc. Fruit d'això, el Pinell ha avançat línies en busca de l'empat, sabedors del que es jugaven en aquest partit. I en la darrera acció del primer temps, al minut 44, ha tret petroli d'un servei de banda que rematava dins l'àrea Guillermo Pazos per a posar l'1-1 al marcador, que a la postre acabaria sent definitiu. La segona part ha estat diferent. No ha passat massa cosa, moltes imprecisions i probablement molt de respecte entre dos equips que lluiten per sortir de la zona complicada de la classificació. Sens dubte, perdre avui era negatiu per als dos equips. No obstant, l'Olímpic ha gaudit d'un parell d'accions molt clares per avançar-se i endur-se els tres punts, però també és cert, i ens ho comentava Rafael Castellví fa uns instants, que en els últims minuts del partit el Pinell ha anat a per la victòria i ha estat a punt de quedar-se amb el partit. Al final, com dèiem, un punt per a cadascú que no deixa contents a cap dels dos equips. La propera setmana el Pinell es desplaça al camp del Deltebre, ara mateix segon classificat. Partit molt complicat, papereta complicada per al Pinell. Mentre que l'Olímpic li espera doble cita aquest cap de setmana. Per començar, divendres, a 8:45 de la nit, es juga la Mella de Mar Olímpic. És a dir, aquest divendres, si no m'equivoco, que és dia 11, corregeix-me si és com si no...
Sí,
dia 11. Divendres, dia 11, a les 8:30 de la tarda, es juga a Mella de Mar, Olímpic Mora d'Ebre. És el partit que es va suspendre pel vent fa dues setmanes i que, sens dubte, és una final, perquè tots dos equips tenen 33 punts i estan intentant allunyar-se de la part baixa de la classificació. Veurem què passa. Partit crucial, sens dubte, el partit d'aquest divendres de l'Olímpic, que, a més, el diumenge es desplaça al camp del Batea. Per tant, a l'Olímpic li toca divendres a la tarda a Mella de Mar Olímpic, partit ajornat, i el diumenge Batea Olímpic Mora d'Ebre. Per tant, bon cap de setmana per a l'Olímpic, que s'aconsegueix aquests 6 punts que ha de disputar, pràcticament podríem dir que s'asseguraria ja la permanència a la tercera catalana, però faltarà jugar-lo. Són partits molt, però que molt complicats.
Club Esportiu Horta de Sant Joan.
Bé, doncs, l'Horta de Sant Joan, que s'enfrontava contra el Flix. Escoltem a Jordi Vidillet després del partit.
A l'Horta li va faltar, crec que un pelet més d'encert, que és el que no està faltant tota la temporada. No crec que ens falti res més. Crec que la primera part nosaltres vam estar bé. Vam marcar el gol. Ens vam defensar molt bé, o prou bé. El Fritz no va tindre accions clares de gol. Jo crec que la primera part nosaltres inclús haguéssim pogut marcar algun altre gol en alguna contra que vam fer. I crec que ens falta això. A l'Horta crec que actualment l'únic que ens falta és tindre encert de cara a porteria, perquè als jugadors no se'ls pot dir res, perquè no ho donen tot. El que ens manca és això, tindre una miqueta més d'efectivitat de cara a porteria, perquè les accions les tenim. No som un equip que fessem 10 accions per partit, però sí que tenim les nostres 4 o 5 accions per a poder marcar. Que a vegades també la falta d'experiència que tinc, perquè tinc un equip en zona defensiva ahir, per exemple, hi havia un equip molt jove. Ahir nosaltres jo crec que haguéssim dit que tal el partit. Res a dir tampoc del resultat. El Flitz ho va buscar, va defensar-se molt bé perquè no els hi marquessin més gols, i dels resultats és a dir, l'únic que em queixo és que no som efectius i per això ens estan escapant els partits. Però bueno, tinc confiança absoluta en que en qualsevol moment, treballant com estem treballant, ha de sortir jo.
Un Horta de Sant Joan que es troba en mala ratxa, sens dubte, que se suma un partit més, el que va perdre ahir per un gol a dos contra el Flix.
Joventut Esportiva Flix.
Escoltem Albert Lizaso.
Bueno,
partit d'ahir pel Flix és molt important, no? Va ser una victòria que la veritat no es la van mereixer, perquè el Flix ahir va fer un molt bon partit. Jo penso que ha fet un dels meus partits fora de casa, junt amb el Camarles. I la veritat, els xavals ahir van estar concentrats des del 100% dins del partit. Va haver intensitat i ganes, no? I llavors, bueno, també vam remuntar un 1-0 aquí, i llavors, bueno, l'equip tenia ganes de guanyar i ho va donar tot ahir, no? I la veritat és que ahir estic molt content de l'actitud de l'equip. I, bueno, sense desmereixer l'Horta, crec que l'Horta també va fer un molt bon partit, però, bueno, ahir vam ser molt superiors, sobretot a la segona part, no? Segona part, jo crec que el resultat se va quedar curt, no? Però, bueno, no obstant, si continuem aquesta línia, doncs penso que estarem dalt.
Més detalls sobre aquest partit que es va jugar ahir, Horta, Flix, Xisco?
Sí, doncs es va poder veure, sens dubtes, el gol més matiner pràcticament de la jornada, inclús podríem atrevir també del campionat. És a dir, que els 30 segons Miquel Malràs avançava l'Horta amb aquest gol que hem dit matiner de totes totes. Això feia pensar que l'Horta, doncs, amb una altra jugada, i més sent la primera part en què sortien decidits a guanyar l'encontre, però no va estar així, i després d'aquest gol no en van arribar més. I a la segona part el Flix, això sí, doncs a pilota parada, a pilota aturada, dos centrades, una de l'escaire que Jacob de cap va rematar directament a porteria, i l'altra, doncs, amb una centrada llarga, Oleguer de cap, el primer remat anava al pal, i posteriorment el rebuig, el mateix Oleguer l'adinsava dins de la porteria. Per això que, doncs, amb aquests dos gols, el Flix després, a manca d'aquests 10 minuts que faltaven per a la finalització de l'encontre, va saber, doncs, contemporitzar el joc i sumar aquests 3 punts que, pendents d'aquests 3 que hi ha, en aquests moments el situarien en zona de promoció.
Molt bé, doncs victòria important per al Flix, i si et sembla, Cisco, parlem d'aquesta problemàtica que ha sortit aquesta mateixa setmana, i és que els jugadors del Flix es quedaven totalment parats el dijous, si no ho recordo malament, sí, va ser el dijous, quan van veure que directament des de la pàgina web de la Federació Catalana de Futbol se'ls restaven 3 punts de la seva classificació. I aquests 3 punts ens hem de remuntar al dia 22 de març, dissabte, dia 22 de març, en el partit que es va jugar al camp del Remolins Vítem. Remolins Vítem B, cue de la classificació, contra el Flix. Va guanyar el Flix per la mínima 0-1 amb un gol de Joan Porta als 19 minuts de partit. Però en aquell partit va debutar un jugador que es diu Pol Vega, amb el número 20, i va jugar precisament entrant en el lloc del golejador, en el lloc del Joan Porta. Els últims 13 minuts de partit, doncs, va debutar el Pol Vega, que va tenir els seus primers minuts amb el Flix. Bé, sembla ser que el Flix va fer la carta de pagament de la inscripció d'aquest jugador el divendres, tot i que la federació no el va donar d'alta fins dilluns. Per tant, el partit el va impugnar el Remolins Vítem, perquè aquest jugador, doncs, no constava com a donat d'alta a federativa. Segons ens expliquen des de la Federació Catalana de Futbol, se li va enviar un correu a la Joventut Esportiva de Flix per a que tingués, durant un període de temps, al·legacions per a presentar, doncs, un recurs per a donar explicacions d'aquest fitxatge del Pol Vega, si tenien alguna carta de pagament o de més. Des de la federació diuen que el van enviar, aquest correu, però d'altra banda, des del Flix diuen que aquest correu no el van rebre de cap de les maneres. Per tant, van anar passant les setmanes, i aquesta setmana, doncs, el comitè de competició va decidir donar-li els 3 punts al Remolins Vítem. Per tant, el partit se li dona per banyat al Remolins Vítem per 3 gols a 0. Remolins Vítem B, per 3 gols a 0 contra el Flix. Què passa ara? Doncs que el Flix s'ha quedat molt molest amb la Federació Catalana de Futbol, així ens ho han fet saber, que s'han quedat molt, però que molt molestos, perquè segons ells diuen que no hi ha hagut cap comunicació ni cap correu que els va arribar a temps per a poder presentar al·legacions, i que el Flix té a les seves mans la carta de pagament conforme el Pol Vega se li va pagar la fitxa el divendres, és a dir, el dia abans del partit. Per tant, entraria dins la legalitat. Ha recorregut aquesta decisió del comitè de competició el Flix, que presentarà al·legacions, presentarà aquesta carta de pagament on el divendres, el dia abans del partit, s'indica que el Flix paga la fitxa d'aquest jugador, i tot se n'ha indicat que aquests 3 punts se li tornaran al Flix.
Sí, però jo no tinc tanta polèmica. Si s'ha fet el pagament el divendres, després des de la federació, que no tramitin la fitxa o no és el seu problema, i que després s'enviï un correu que enviïn al·legacions. Quines amb al·legacions pot donar el Flix? Jo penso que cap, no? Ell ha fet el tràmit de pagament el divendres, i tot el demés ho ha de fer la federació, per això està, no?
penso jo.
Bé, la veritat és que si el Flix té aquesta carta de pagament conforme aquest jugador se li paga la fitxa abans del partit, el dia abans del partit, té or. A les seves mans té or i té la prova definitiva perquè aquests tres punts se'ls hi tornin. Veurem aquesta setmana què decideix el comitè de competició en aquestes al·legacions que ha presentat el Flix en aquest partit. Si se li tornen els tres punts, momentàniament seria el Flix qui se situaria en la segona posició, juntament amb el Deltebre, si no m'equivoco, empatarien a punts i serien els dos equips qui mantindrien aquesta zona plaça, tot i que el Deltebre amb un partit menys.
Jo penso, Edu, que amb aquestes alçades de temporada que es pugui decidir un campionat o una promoció amb una estratègia d'aquesta mena, doncs ho trobo de tot fatal i doncs incomprensible.
Cuidado, que falten molt poques jornades i aquí tothom vol arribar a la segona plaça, tothom vol arribar a la primera posició, tothom vol aconseguir el seu objectiu i la veritat és que depèn de com estigui la cosa. A final de temporada, cuidado que poden passar moltes coses. Emocions segures i fortes les que tindrem a final de temporada al grup 1 de la tercera catalana. Però bé, després de parlar del partit entre l'Horta i el Flix, hem de parlar de més partits, precisament un que també es va disputar ahir dissabte, és el partit entre el Móra la Nova i el Batea.
Atlètics de Móra la Nova. Club de Futbol Batea.
Escoltem el tècnic del Batea, Joan Vallès, després del partit.
Bueno, primer que res, permetem sobretot felicitar al Móra la Nova, no?, per esta victòria. I bueno, jo penso que bueno, ha sigut treball, un partit molt fos, o sigui, molt de baixa qualitat. A nosaltres, la primera part, hem estat una miqueta més ben col·locats i hem tingut disposat d'alguna oportunitat per a poder posar-se per davant i jo suposo que allí haguéssim portat el partit al nostre terreny, però bueno, el Móra la Nova ha continuat en aquell treball, en aquella lluita, s'ho ha anat creient, a poc a poc, i a l'últim minut de la primera part, el premi del gol, pues, que prèviament nosaltres havíem tingut l'oportunitat d'avançar-se, pues, els ha donat tota la confiança. La segona part trobo que un partit molt trabat, de poca qualitat, potser ens ha costat una mica adaptar-nos aunque no és excusa a la situació del terreny de joc i res, la segona part pues, la trobada trobo que també pues, massa interrupcions, massa protagonisme indirecte però de l'àrbit en l'aspecte de que no ha deixat fluïdesa de joc, ells han fet el partit sobretot això, intensitat, nosaltres jo crec que també li han posat aquella intensitat però no hem estat encertats, no hem tingut la claretat d'altres partits i res més, a pensar en la setmana que ve i a continuar estos set partits que es queden.
I ahir estava sancionat amb prou segura després de ser expulsat la setmana passada al camp de l'Olímpic de Móra d'Ebre, va ser com a entrenador el segon entrenador habitual, Jordi Giné.
Pues són uns tres punts molt, molt valuosos perquè a més estem parlant d'un equip com el Batea que referència és dels 3-4 equips millor de la categoria, ho està demostrant, que és un balladar no per res i a més tenen jugadors molt bons i per nosaltres és or perquè vull dir, són punts tan igual contra el Batea que contra els rivals directes i bueno, pues, or, hem tret or avui. Bueno, home, nosaltres clar, tenim una de calma d'entre cometes, el problema que tenim nosaltres és que estem a la categoria, estem a la banda de baix i clar, estem patint i clar, tenim resultats un seguit de dos partits seguits, tres partits seguits bons, però la moral, el bo que té, si algo tenim de bo per encabat de la setmana passada contra l'Olímpic, vam fer un partit s'ha dit tot, nefast, des dels entrenadors a tots els jugadors i tota la plantilla, tot el que vam plantejar aquesta setmana no vam fer res, doncs avui ja s'ha vist que, bueno, que com a mínim s'ha treballat contra un equipàs, vull dir, això ha significat donar més moral. El bo que tenim és que si algo hi ha de bo en aquest equip és que hi ha una unió bestial, tot és que els dimarts som 14, 15, 16 i 17 dies entrenant i divendres també, vull dir, com a equip, com a jugadors i persones, meravellós. I suposo que això serà el que farà que sortim del pot.
Bé, doncs, són declaracions dels dos místers ahir en el derbi Móra la Nova Batea, victòria per la mínima per al conjunt local. El Móra la Nova va aconseguir una victòria molt important per allunyar-se dels llocs perillosos de la Lliga. A més, després del calendari que li espera als Atlètics, on li toquen tres desplaçaments consecutius, la victòria d'ahir contra un dels equips capdavanters de la Lliga contra el Batea els deixa agafar una mica d'aire. Va ser un partit que, tal com deia l'entrenador del Batea, Joan Vallès, no va ser un gran encontre de futbol, no va ser gaire bonic, van haver poques ocasions de gol durant el partit, però el Móra la Nova va tenir més encert en els darrers metres per a quedar-se amb els 3 punts. El Batea va començar millor, tot i que el seu joc d'atac es limitava, això sí, a nodrir de pilotes a Cristian Vallès, el pitxitxi de la Lliga. Per la seva part, el Móra la Nova no es complicava la vida en zona defensiva i estrella la pilota de sobre ràpidament. Però en la part final del primer temps, el Batea va disposar d'una bona acció d'Enric, però el seu xut se'n va anar desviat per molt poc, fregant el pal de la porteria de Ferran. I a la jugada següent, en el que era ja l'última jugada del primer temps, Òscar Lleixà no podia tallar una passada a l'espai per a Magí i el capità local es quedava tot sol davant Aubanell, el que no perdonava per afusellar-lo i fer l'1-0. Una jugada on el Batea va reclamar fora de joc del capità del Móra la Nova. De cara a la segona part, tots dos equips van disposar d'alguna acció més per avançar-se en el marcador, però la més clara va ser per al Batea a la part final, en una rematada d'Agustí a la frontal de l'àrea petita que refusava amb reflexos felins el porter del Móra la Nova, Ferran Argilaga, que ahir va ser titular, tot i els problemes físics que arrossega del partit contra l'Olímpic. Així doncs, 1-0 victòria important per al Móra la Nova, en el que va ser, sens dubte, tota una festa, on abans del partit, un partit que va ser a les 5 de la tarda, doncs abans es va fer la presentació oficial dels equips del futbol base, també del primer equip, i la festa va acabar de la millor manera possible, amb victòria davant del segon, del que era segon classificat a la Lliga, el Batea. La propera setmana, el Batea s'enfronta contra l'Olímpic, serà el diumenge a la tarda, mentre que el Móra la Nova juga al camp de la Sénia.
Club de Futbol Corbera d'Ebre.
Bé, doncs, derrota del Corbera aquesta jornada, Cisco.
Sí, doncs una derrota que s'ha produït de forma una mica, diríem, però en polèmica. Hi han hagut dos jugades molt discutides a la segona part, però és que el Corbera ha sortit molt adormit a jugar els primers minuts i això s'ha doncs, vist reflectit al marcador amb un 2-0 ben aviat. Però la reacció de l'equip de la Terra Alta s'ha produït quan Santi González feia el 2-1 i abans del descans el Toni Calafat aconseguia l'empat. La segona part semblava que doncs, l'equip local del Tebre, amb aquesta remuntada dels dos gols del Corbera, anava a menys, i així ho feia pensar perquè les dues jugades següents han estat molt protestades per l'equip del Corbera, amb dos penals, un de molt clar, no xiulats a l'àrea de l'equip local del Deltebre. A partir d'aquí, el Corbera s'ha vingut avall un altre cop, amb els gols de l'equip del Deltebre, primer el 3-2, i finalment ja, doncs, quan el Corbera d'Ebre està buscant l'empat, ha arribat la sentència definitiva amb aquest 4-2 definitiu. Així doncs, un partit en què el Corbera podia traure algo positiu, finalment torna a la Terra Alta amb una derrota per 4-2 davant del Deltebre, que sí, hem de dir, doncs, és l'equip segon classificat, però que avui el Corbera també depenia moltíssim de traure un bon resultat per a seguir esperant amb aquesta segona posició.
Efectivament, si és com Corbera, que per cert la propera setmana juga a casa contra el Remolins Vit en B. D'altra banda, no ho havíem dit abans, però el Flix, com dèiem, juga contra Camarles a casa, a la Ventonella, partit importantíssim, mentre que l'Horta de Sant Joan es desplaça al camp del Santa Bàrbara. Ens falta encara un partit per a repassar aquest grup primer de la tercera catalana, és el Vilalba.
Futbol Club Vilalba.
Un Vilalba al que no li han massa bé les coses aquesta tarda, ha perdut per un estrepitós 6-0 contra Ullacona.
Sí, i vist els primers minuts no semblava que el partit aniria per amb aquesta contundència. Per què? Doncs perquè el Vilalba ha disposat de dos clares ocasions de 1 contra 1 davant del porter, l'únic que no l'ha materialitzat. A partir d'aquí, doncs amb el gol, sí, que ha estat molt protestat per un clar, sembla, fora de joc a l'1-0, però és que a partir d'aquí el Villalba no n'ha acertat ni una i l'equip de l'Ullacona doncs, ha arribat amb un còmode 3-0 al descans i a la segona els gols han anat caient doncs, pel seu propi pes i finalment ha arribat aquesta debacle de 6-0 amb un Villalba que l'única esperança, si és mínima, és de que els pròxims 3 partits els disputarà a casa seva davant de les dos mores, de l'Olímpic de Móra d'Ebre i el Móra Nova, i primer davant de l'Ametlla de Mar el proper partit.
Serà la propera setmana, efectivament, Cisco, que juga contra l'Ametlla de Mar. A més, contra l'Ametlla és un rival totalment directe. També podria ser l'Olímpic i també el Móra Nova, que pot ser la relaxació d'estar en una zona algo més tranquil·la, li pot passar factura. Però, sens dubte, la permanència del Vilalba a la tercera catalana passa per aquests propers 3 partits que juga a casa.
El repàs de la resta de la jornada.
Però a més, també s'han disputat més partits, per exemple, l'Ametlla de Mar, que ha guanyat, com dèiem, per 3-1 contra la Sénia. Tot i això, l'Ametlla ha començat perdent el partit. La Sénia s'avançava amb un gol als 5 minuts de partit, però un gol ràpidament contrarrestat d'Àngel Balfegó al 12 posava l'1-1 i ja de cara a la segona part al 72 Didac feia el 2-1 i en l'última acció del partit pràcticament Héctor Benaiges feia el 3-1 que sentenciava l'encontre a favor dels interessos de l'Ametlla de Mar. I la derrota del líder, el Camarles, que ha perdut a casa 0-1 contra l'Aldeana. Ha començat marcant el conjunt visitant amb un gol molt matiner al minut 6, gol d'Adrià Sánchez, empatava al 19 Francesc Melic per part del Camarles, però a la part final, a l'últim quart d'hora, l'Aldeana aconseguia l'1-2 definitiu per a fer punxar al líder, el Camarles. D'altra banda, empat sense gols entre el Sant Jaume d'Enveja i el Santa Bàrbara, un Sant Jaume d'Enveja que també ho té complicat per aconseguir la permanència en aquesta categoria, davant d'un Santa Bàrbara que en les darreres jornades també està de capa caiguda. No obstant, tampoc sembla ser que tingui de passar molts problemes per aconseguir la permanència. I d'altra banda, el Remolins Vitembé, que ha perdut 0-3 contra un Alcanabe, que està fent una segona volta espectacular, s'allunya setmana rere setmana del descens, i avui doncs, no ha tingut cap mena de complicació davant del filial del Remolins Vitem, que això sí li ha plantat cara al primer temps, però de cara a la segona han arribat els gols. Primer al 48, obra de Josep Queralt, ho feia al 52, Francisco José Faiges, el 0-2, i ja a la part final, al 72, Àngel González feia el 0-3 per a certificar aquesta important victòria per a l'Alcanabe. I anem ràpidament ja al grup segon de la tercera catalana.
Resultats i classificació.
Tercera catalana, grup segon, jornada número 27, amb les Borges del Camp 0, Unió Astorga 1, Espanya Canonja 2, La Pastoreta 1, Alcobé 2, Falset Esportiu 3, Bonavista 0, Salou 2, Sant Pere i Sant Pau 2, Racing Club de Futbol Bonavista 1, Maspellicer 2, Montbrió 0, Vilaseca B 1, Cambrils United 1 i Salauris Futbol Club 0, Camp Clau 1. Continua com a líder amb 58 punts el Vilaseca B, segon Espanya Canonja amb 57 i el tercer el Camp Clau amb 56. Està molt però que molt igualada també la part alta de la classificació al grup segon de la tercera. L'Hospitalet de l'Infant també s'hi suma en aquesta pugna, tot i que ho té més complicat, és quart amb 52 punts. Però, sens dubte, la nota positiva la porta el Falset Esportiu, que ha aconseguit ja 3 victòries consecutives. La d'avui contra l'Alcobé, importantíssim, i de seguida l'expliquem. El Falset ocupa la desena posició amb 38 punts. Pel que fa a la part baixa, Montbrió amb 26, Alhambra de Reus amb 25 i les Borges del Camp amb 9 punts baixarien de categoria.
Falset Esportiu.
Bé, doncs, Alcobé 2, Falset 3. Partit difícil el que tenia avui l'equip del Priorat a Alcobé. El Falset ha començat de la pitjor manera, encaixant un gol al minut 2, a conseqüència d'una contra traçada a la perfecció per l'equip local. Però el nou fitxatge del Falset, Aleix Martí, s'ha ficat l'equip a l'esquena i després de rebre una bona passada ha superat el porter contrari per dalt, fent d'aquesta manera l'1-1. Però el jugador de Guiamets encara no en tenia prou i al minut 30 marcava l'1-2, després d'una gran jugada individual. A la represa, l'Alcobé ha sortit d'allò més enxufat i el Falset semblava adormit. Això ho ha aprofitat dels locals, marcant d'aquesta manera l'empat mitjançant un penal. Però l'equip de David Capdevila i de Josep Maria Piqué ha sabut aprofitar una falta picada des del lateral que rematava prous al pal i el rebot l'aprofitava l'Ivan per a marcar el definitiu 2-3. El Falset ha patit i ha acabat el partit demanant el temps, però ha aconseguit la tercera victòria consecutiva des de que van agafar l'equip els nous tècnics, el David Capdevila i el Josep Maria Piqué, tots dos exjugadors del Falset Esportiu. Sobretot, bueno, Piqué ja feia uns quants anys que no hi jugava, però David Capdevila sí que ha sigut penjar les botes i continuar com a entrenador. Recordin que la propera setmana el Falset rebrà a l'Alhambra de Reus. Així està el grup segon de la tercera catalana. Com es nota la incorporació de l'Aleix Martí, Cisco?
Sí, home, és un home amb unes característiques doncs, innates del gol i fa que a l'equip que estigui doncs, se'n surt molt beneficiat. En aquest cas, el Falset, jo penso que ha estat un dels fitxatges...
Més encertats,
Més encertats i més productiu i més efectiu de cara a aquest final de Lliga, que se li havia complicat una miqueta les coses.
I tant que sí. Bé, doncs, som ara mateix a les 11:06. De seguida anem a la publicitat i encarem ja la recta final del nostre programa d'aquest diumenge. Abans, però, hem de fer un altre cop d'ull a l'apartat del Facebook. Aquesta pregunta de la jornada que estem formulant avui...
La pregunta de la jornada a dins l'estadi.
Una pregunta que la gent es va animant i va responent. Per quin equip aposteu per ocupar la zona de promoció del grup primer de la tercera catalana? Moltíssima gent que va comentant, sobretot la gent aposta pel Flix i pel Batea. El Xuma Álvarez, el Marcel Meseguer aposten, per exemple, pel Flix. El Jordi Manyer ens comenta que ara mateix veu el Batea molt fort, però que queden molts partits encara per acabar. L'Aitor Casado també veu més favorit al Batea. També és molt curiós un comentari del Facebook del Batea, que ens posen l'escut de l'equip de la Terra Alta, que òbviament els donen com a candidats a ocupar aquesta segona posició. El Víctor Gómez ens diu que el del Tebre... Bé, doncs, de moment, disparitats d'opinions, eh? Flix, Batea i alguna persona que també aposta pel del Tebre per ocupar aquesta promoció. És la pregunta de la jornada que estem formulant avui, aquesta nit, a dins l'estadi. Són ara mateix les 11 i 8 minuts. Recordin que el proper diumenge, dia 27 d'abril, farem un programa especial des d'Anglaterra, des de Brighton, des de casa Bruno Saltor, un programa que serà de 9 a 10, just abans del programa habitual de dins l'estadi. Així que no s'ho perdin. Nosaltres anem a la publicitat, Cisco, i tornem de seguida ja a la part final.
I tornem.
De Móra d'Ebre a Brighton. Bruno Saltor, un morenc amb una aventura per explicar.
Diumenge 27 d'abril i amb la participació dels oients, programa especial des de Brighton, Anglaterra, amb Bruno Saltor, futbolista professional del Brighton and Hove Albion de la segona divisió anglesa. El jugador ens parlarà de la seva experiència, el seu dia a dia al club i l'actualitat futbolística. Diumenge 27 d'abril a les 9 del vespre, Eduard Pino, en un programa especial des d'Anglaterra, amb Bruno Saltor, aquí, a Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER.
L'esport de ben a prop. Cadena SER. Número 1 en esport.
Ubicada en un bonic espai de bosc i a peu d'una de les vies verdes més espectaculars, l'antiga estació de Benifallet ofereix serveis de bar-restaurant, allotjament amb alberg i pensió i una terrassa d'estiu per a gaudir de les nits de l'estació. A més, disposem de lloguer de bicicletes per a descobrir un territori carregat d'història i de paisatges espectaculars, la Via Verda de la Vall de Zafán. L'antiga estació de Benifallet, el teu punt de trobada, un lloc de luxe. Entra a la nostra pàgina web www.estaciodebenifallet.com o truca'ns al telèfon 652-940-703. Ah, i per cert, també estem al Facebook.
Descans, relax, pau, aire pur, tranquil·litat. A la Farinera, als apartaments d'Horta de Sant Joan. Uns dies o un cap de setmana a la Farinera et permeten desconnectar totalment de mal de caps o senzillament del teu dia a dia habitual. Podràs fer rutes en bici, senderisme, seguir els itineraris de la Batalla de l'Ebre, visites culturals, rutes gastronòmiques... Desconnecta! Apartaments La Farinera, Horta de Sant Joan, 646-985-223. I si ens vols veure de més a prop, lafarinera.com.
Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, 23 anys al vostre costat. Joies d'or, anells per compromís dels millors dissenyadors italians, el més nou en moda en plata amb dissenys espectaculars. Tot en joieria amb un estil que ens destaca. Et sorprendran els acabats de les nostres reparacions. També marques líder en rellotgeria. Sandoz, Viceroy, Dubar, Adolfo Domínguez. Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, Avinguda València 31 de Gandesa, 977-42-1236. Trobaràs la millor atenció i els preus que tu esperes. Vine a conèixer-nos. Segur que ens sortiràs satisfet.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Òscar Pintura Decorativa, pintura industrial, estucats. Apliquem tota classe de pintures, rehabilitació de tota mena de façanes amb garantia de 10 anys. Més de 25 anys d'experiència i sempre amb el millor preu i la màxima qualitat de treball. Demaneu pressupost sense compromís al número 609 56 81 16 o bé visiteu la nostra web oscardecor.cat. Òscar Pintura Decorativa, a Benissanet i Miravet.
Revista L'Oliver, totalment gratuïta. Distribució de 10.000 exemplars a tot color a la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Revista L'Oliver, la revista de les tres comarques, amb seccions d'enologia, cuina catalana, l'agenda, entrevistes, passatemps. Revista L'Oliver, la revista que està de moda.
Cadena SER. Número 1 en esport.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs arribem ja a la part final del programa d'aquest diumenge, dia 6 d'abril del 2014, quan són les 11 i 12 minuts. Moment d'encetar ja l'apartat de la quarta catalana, grup 20. Anem a fer un repàs ja en aquesta categoria.
Dins l'estadi. Quarta catalana. Quarta catalana.
Bateria de resultats.
Resultats i classificació.
Bé, doncs en aquesta jornada número 27 del grup 20 de la quarta catalana tenim l'Arnes 3, la Cava B 0, el Roquetenc 4, Sant Jaume d'Enveja B 0, Benissanet 2, Bot 1, Tivenys 2, Godall 2, Montells 1, Ebre Escola 2, Escobe 2, Ginestà 2 i Jesús i Maria B 1, Jesús Catalònia B 2. Suspès el partit entre la Galera i el Xerta. Descansava aquesta jornada el Campredó, el segon classificat. Bé, doncs, la classificació, tenim un petit canvi, importantíssim, diria que no, però és curiós aquesta dada. Ha punxat per fi el Godall, portava unes quantes jornades sense fer-ho, eh? Bueno, des del començament de Lliga ho havia guanyat absolutament tot.
24 partits guanyats i ha arribat, doncs, una punxada, entre cometes,
sí.
Perquè, bueno, no ha sumat els 3 punts que ho feia habitualment. Un empat davant del segon o tercer... No. Bueno.
Sí, ara mateix el Tivenys ja cau fins a la cinquena plaça perquè el Ginestà li va robar, sí, aquesta posició d'ascens.
Però bueno, davant d'un equip aspirant a pujar a categoria,
així doncs,
és. Arribar a l'empat a 2.
Doncs el camp del Tivenys va ser un partit que es va jugar ahir dissabte, Tivenys 2, Godall 2, de seguida en parlem, però bé, aquest partit fa que el Godall, doncs, estreni la seva casella d'empats, perquè ara mateix té 24 victòries, un empat, la d'ahir, i encara no ha perdut cap partit aquesta temporada. Porta 104 gols a favor, només 13 en contra. Espectacular els números del Godall, que cada setmana es continua sorprenent més. Godall, líder, 73 punts. I veiem el Campredó, que és segon, amb 58. La tercera plaça l'ocupa el Ginestà, amb 52 punts. La quarta posició, ara mateix, fora de la zona d'ascens, és per al Roquetenc B, amb 51. I el Tivenys, que amb l'empat que li es va esgarrapar ahir al Godall, nou equip ja de tercera catalana, ocupa aquesta cinquena posició amb 50 punts. El Benissanet és ara mateix setè amb 40, ja massa lluny de la pugna per l'ascens. L'Escobé, amb 36 punts, se situa a 9è. Jo crec que l'Escobé, si la Lliga encara dura uns quants mesos més, podria assolir l'ascens i tot, perquè està fent una trajectòria bastant important en aquest 2014. Ha agafat una molt bona dinàmica a l'Escobé. Llàstima que ha despertat massa tard. La part baixa, tenim el Bot, 14 amb 23 punts, Xerta amb 16, Montells amb 5 i Sant Jaume d'Enveja B, que tanca la classificació amb 4 punts. Un dels partits de la jornada, sens dubte, es jugava aquesta tarda a Ascó. Ascó B, Ginestà.
Futbol Club Ascó. Club Ascó. Club Esportiu Ginestà.
Un partit que al final s'ha decidit amb repartiment de punts, 2-2, Cisco.
Sí, doncs ha estat un partit, sobretot a la primera part, molt intens, diria intensíssim, perquè inclús doncs, jugadors de l'Escobé han sortit lesionats per aquesta intensitat del partit, és a dir, el Ginestà s'hi jugava molt, l'Escó no tant, però l'Escó amb aquesta dinàmica que porta doncs, positiva també no volia donar facilitats al Ginestà i ha estat així, doncs ben aviat l'Oriol Viernes ha fet pujar l'1-0 al marcador, l'únic que doncs, el Bernat Galmany ha empatat a un per l'equip del Ginestà i semblava que les coses doncs, arribarien a la mitja part amb aquest resultat, però no, perquè l'Oriol Viernes, un dels golejadors o el golejador d'aquest partit amb dos gols, ha fet tornar a donar esperances a l'Escobé de que es podrien endur la victòria. Els homes de Guiu a la mitja part doncs, han pres lectura d'aquest partit de que doncs, se podia perdre i de fet s'estava perdent i a la represa Raül Montaner doncs ha fet pujar l'empat a dos ben aviat, semblava que doncs, per aquesta intensitat i per aquesta lluita, per les ganes de victòria que els dos equips portaven, que hi haurien més gols. No ha estat així i finalment s'ha arribat amb aquest repartiment de punts que doncs, bueno, va bé entre cometes pel Ginestà per a poder continuar amb aquesta tercera posició, l'únic que amb una victòria doncs hagués allunyat una miqueta més amb aquest Tivenys, que en aquests moments doncs, també doncs, el té a tan sols dos punts.
Molt bé, i un altre dels partits d'aquesta jornada, un dels derbis, era el Benissanet-Bot.
Club Esportiu Benissanet. Bot Futbol Club.
Sí, Sí, doncs, com deies, Edu, aquest Benissanet s'ha retrobat en la victòria, una victòria que feia unes jornades no aconseguia, és a dir, que l'equip del Jordi Barrufet, i més amb un partit bonic de jugar davant d'un Bot, un equip de la comarca, o de les nostres comarques, feia pensar que, bueno, que amb aquest 2-0 que s'ha arribat al descans, que les coses serien còmodes. No ha estat així, perquè els gols d'Adri i Ribes han fet pujar, com hem dit, aquest 2-0 abans del descans, i una primera part molt ben jugada pel Benissanet. Però clar, doncs ha arribat el gol de l'Oriol Fidel i la incertesa d'aquest resultat, que en qualsevol jugada pogués arribar a l'empat, ha fet doncs, possiblement que el Benissanet no trenés les jugades com estava trenant. I finalment amb aquesta victòria, s'ha arribat al minut 90 amb aquesta victòria, i finalment, com hem dit, els aficionats han pogut gaudir d'una nova victòria del seu equip.
Arnes Club Esportiu.
I a més també ha jugat l'Arnes, que ha guanyat per 3-0 en un partit còmode davant del filial de la Cava. Tot i això, sí que és veritat que el primer temps doncs, la Cava plantava cara al conjunt de José Luis Navarro, però de cara a la segona part han estat quan han arribat els gols. Primer marcava Rubén Cuello als 60 minuts i just després Roger Blanc al 61 posava el 2-0 que pràcticament sentenciava el partit amb dos gols ja per al conjunt de la Terra Alta. Ja a la part final, Juan Aguilar, Juan Igol, més conegut com Juan Igol, marcava el 73, el 3-0 definitiu que donava els 3 punts per al conjunt de la Terra Alta, l'Arnes, que suma 3 punts més en aquesta categoria davant del final de la Cava. Així, d'aquesta manera, doncs, com dèiem, l'Arnes ocupa la 8a posició amb 39 punts i continua quallant aquesta bona temporada del conjunt de José Luis Navarro.
El repàs de la resta de la jornada.
Però també s'han jugat més partits en aquest grup 20 de la quarta catalana. Per exemple, el Roquetenc B li ha marcat 4 gols al filial del Sant Jaume d'Enveja. Al minut 18, Andreu Miralles feia l'1-0, al 21, Antonio Barberà feia el 2-0 i a la passada mitja hora de partit, al 38, Carlos Sánchez posava el 3-0 amb el que s'anava al descans. De cara a la part final, un gol de Bruno Pitarch al 82 posava el definitiu 4-0 per al Roquetenc B. I un dels partits d'aquesta jornada al grup 20 de la quarta catalana era el partit entre el Tivenys i el Godall, que va acabar amb un empat a 2 final. Va començar marcant el Tivenys al minut 27 de la primera part, empataria el Godall just abans del descans, al 41, amb un gol de l'Aleix Royo, però just a l'inici de la segona part, al primer minut, un gol de Ferran donava els momentanis 3 punts per al Godall, continuant amb aquesta dinàmica de tot partits comptats com victòries, però en els últims instants un gol del Tivenys, al minut 87, posava el 2-2 definitiu, en un partit on sí que és veritat que va estar molt a prop del Godall de fer l'1-3, però en comptes d'arribar a l'1-3 definitiu arribaria als últims minuts el gol del Tivenys, que li va poder esgarrapar un punt al totpoderós Godall en aquesta categoria. D'altra banda, Jesús i Maria B, 1, Jesús Catalonia, 2. Va començar marcant el Jesús Catalonia, que va començar fent el primer, però abans del descans el Catalonia empataria i ja avançada la segona part, un gol de Joan Víctor Ramírez donava la victòria per al filial del Catalonia. I per acabar, ajustada victòria de l'Ebre Escola al camp dels Montells. Va començar marcant el conjunt visitant, que es va posar amb un 0-2 als 26 minuts de partit, però al primer minut de la segona part, un gol dels Montells donava emoció fins al final, en un partit que al final, com dèiem, es va decantar per al conjunt visitant per un gol a 2. I per acabar, el grup 24.
Unió Esportiva Porrera.
Derrota ajustada del Porrera, 4-3 en aquesta ocasió al camp del Riudecols, tot i que el conjunt del Priorat s'avançava gràcies a un gol de Xavier Panisell al minut 18, era el 0-1, empataria el Riudecols, però tornaria a avançar-se el Porrera amb el gol d'Arnau Anglès al minut 44. El Porrera que se n'anava al descans amb victòria momentània per un gol a 2, però al primer minut de la represa el Riudecols tornava a empatar. I altre cop després tornava a avançar-se el Porrera. Ha estat, sens dubte, un partit totalment boig. El Porrera al minut 48 feia el 2-3 favorable, però en els últims instants se li ha anat el partit. Al minut 85 el Riudecols posava el 3-3 i a l'última jugada del partit el Riudecols feia el 4-3 definitiu. Per tant, llàstima del Porrera, que s'ha posat per davant del marcador tot el partit, el Riudecols que ha anat a remolc i als últims 5 minuts ha capgirat el partit definitivament. Sisko, és una llàstima que el Porrera continua buscant aquesta primera victòria de la temporada. temporada que no arriba, no li acaba d'arribar.
Doncs no acaba d'arribar, però avui, això sí, doncs amb un espectacular partit, jo penso que ha merescut més d'aquest resultat.
Bé, doncs falten 8 minuts per arribar a 11:45 de la nit, perquè comenci el Larguero amb José Ramón de la Morena, que ja està tot preparat perquè comenci el programa d'aquesta nit. Sí, que nosaltres, en aquesta part final del nostre programa, ja hem d'anar a fer un repàs al que han fet els futbolistes ebrencs al món aquesta setmana.
Futbolistes ebrencs al món.
Hola, soc Oriol Romer.
Soc en Jordi Rangel.
Hola, soc Edu Bacar.
Hola, soc Bruno Saltor.
Perquè dins l'estadi també pensa en ell.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
A dins l'estadi el seguim de ben a prop.
Estem ja a l'apartat de futbolistes ebrencs al món d'aquesta setmana. Com sempre, a la part final del nostre programa ho repassem aquí a dins l'estadi. Comencem parlant de la primera divisió espanyola, on el València i el Valladolid han empatat sense gols al Nuevo José Zorrilla, un partit que ha començat a les 9 de la nit. Al final, com dèiem, Valladolid 0, València 0. Ha perdut el València i el Valladolid, que de moment amb aquest empat se situa en zona de descens. La propera setmana es juga el partit entre el València i l'Elx. Serà diumenge a les 5 de la tarda. Un Elx que, per cert, ha guanyat per 1-0 per la mínima contra el Getafe. Un gol al minut 93 de Boyacá ha donat els 3 punts a l'Elx, que pràcticament frega la permanència, mentre que el Getafe cada cop ho té més complicat i segueix en zona de descens. Continua, recordin, lesionat Edu Albacar. La propera jornada, ho diem ara mateix, València-Elx. Diumenge a les 5 de la tarda. Anem ja a la Liga Adelante, la segona divisió espanyola, Mirandés 2, Jaén 1. Un partit que ha començat a les 9 també de la nit, ha jugat tot el partit Víctor Curto, llàstima que el seu equip però no ha pogut aconseguir la victòria. La propera jornada, Jaén-Barça B, diumenge a les 5 de la tarda. Anem cap a la Premier League, Hull City 1, Swansea 0. Un gol del conjunt local abans del descans va condemnar una nova derrota al conjunt d'Àngel Rangel, que segueix lluitant per assegurar-se la permanència a la Premier. El conjunt galès ocupa ara mateix la 15a posició amb 33 punts, a 6 del descens. El proper dissabte el Swansea rebrà al Liberty Stadium al Chelsea de José Mourinho. I anem a la Championship, la segona divisió anglesa, Barnsley 0, Brighton 0, cinquè partit consecutiu sense guanyar del Brighton, que cada cop s'allunya més del playoff d'ascens. Ahir va fer un pas enrere a l'empatar sense gols al camp del Barnsley, un equip que està en zona de descens. No va jugar Bruno Saltor, que va caure de la convocatòria. Els d'Òscar García es troben vuitens a 5 punts del playoff a falta de 6 partits per acabar. Aquest dimarts juguen al camp del líder i ja equip de la Premier, el Leicester, i matemàticament doncs, aquest equip ja és equip de la primera divisió anglesa de cara a la propera temporada, ha fet una temporada excepcional, mentre que el dissabte rebran el Charlton. Recordin que nosaltres, el diumenge, dia 27 d'abril, serem a casa Bruno, serem a Brighton per a passar-hi allà uns dies i farem un programa especial des de seu a casa, un programa que s'emetrà en directe a partir de les 9 de la nit i on vosaltres també podreu participar. I per acabar l'apartat de futbolistes ebrencs al món, anem ja cap a la Lliga Polonesa. Pias Gliwice 2, Pogon 2. Empat a 2 del Pias en el partit d'ahir dissabte, tot i que Gerard Badia va quedar-se fora de la convocatòria. La propera jornada el Pias es desplaça al camp del Bialystok. Serà dissabte a les 6 de la tarda. I fins aquí l'apartat de futbolistes ebrencs al món d'aquesta setmana. Toca fer un repàs ara a la crònica poliesportiva.
Arriba la crònica poliesportiva a dins l'estadi.
Moltes coses en quant al poliesportiu, Cisco, per aquesta jornada. Tenim futbol sala, tenim handbol, tenim motor, tenim bàsquet i tenim inclús pesca. És a dir, que tenim moltíssimes coses que anem a repassar.
Sí, anem a pescar, doncs.
Anem a pescar una mica. Comencem pel futbol sala. La tercera divisió nacional, Tecnovit Alforja 4, Ascó 4. A la primera divisió, Vinyols Albert 7, Mora d'Ebre 3, derrota el conjunt morenc. I el Flix, que també ha perdut 2-5 a casa davant de la Pobla de Mafumet. A la segona divisió, Xardacs 3, Gandesa 1 i Ribarroja d'Ebre 3, Mora la Nova 2. I a la tercera, Tivissa 2, Torredembarra 2 i Capçanes 6, Bimbodí 0. En bàsquet, el Mora d'Ebre va perdre ahir per un ajustat 75-77 contra l'Arbós. I parlant d'handbol, el top 4 d'handbol femení sènior disputat aquest cap de setmana a Ascó ha proclamat campiones a les noies del Tortosa, que aquest matí o més ben dit aquest migdia, sent imposat a la final davant del Sabadell. L'Escó va perdre dissabte, ahir, per 22-25 contra el Sabadell, però avui ha guanyat el partit contra el Vilamajor i ha acabat en tercera posició. Precisament, Escó i Vilamajor eren els favorits per arribar a la final, doncs s'han hagut de conformar en la lluita del tercer i quart lloc. A més, també s'ha disputat la primera prova del Campionat de Catalunya de kàrting, al kàrting Mora, a prop de 60 participants, amb diferents guanyadors. Per exemple, en la categoria Open Rack ha estat el guanyador Javier Mejías Reverter. A més, també en categoria cadet, la primera cursa l'ha guanyat a Ayrton Fonteca, igual que la segona, per tant, guanyador Ayrton Fonteca en aquesta categoria cadet de karts. En categoria Levi, la primera volta, la primera carrera, més ben dit, l'ha guanyat Javier Lara, mentre que la segona ha estat per a Félix Aparicio. I ja en la categoria júnior ha estat vencedor Lluc Ibáñez, que s'ha endut aquesta primera posició de la categoria júnior en aquesta primera prova del Campionat de Catalunya de karts. I a més també tenim bones notícies en quant a la pesca, perquè aquest cap de setmana a Riba-roja, des del divendres i fins aquest migdia, s'ha disputat la Copa Catalana de Catfishing, i la veritat és que amb bones sensacions per als pescadors de casa nostra. Per exemple, Edgar i la Marina han estat bronze, són els guanyadors de casa nostra, han quedat tercers amb aquest bronze, però són els únics representants de la província de Tarragona en aquesta competició i són de casa nostra. Per tant, enhorabona també a ells per aquesta tercera posició. I per acabar, Cisco, hem de fer un repàs ja en aquesta pregunta de la jornada, que la gent continua encara comentant, eh?
La pregunta de la jornada a dins l'estadi.
Una pregunta que la gent continua encara responent. Recordin, la pregunta la formulem la següent. Quin equip aposteu? Per quin equip aposteu per ocupar la zona de promoció al grup primer de la tercera catalana? Doncs bé, majoritàriament la gent aposta pel Flix, inclús alguna gent aposta pel Batea. Són els equips que, doncs, la gent més aposta per ells.
Sí, jo penso que tant uns com els altres serien uns justos promocionadors, perquè el Batea, per la campanya extraordinària que ha fet, no?, després de pujar de categoria, i el Flix, doncs, bueno, doncs, pel potencial que té i perquè, doncs, és un equip que l'any passat també es va quedar en portes de pujar, doncs també està buscant l'ascens, que possiblement és l'equip que la millor té més intencions de pujar, no?
Últims segons ja del programa, Cisco, ho deixem aquí. Ha estat un autèntic plaer comptar amb tu aquesta nit per al programa 169 dins l'estadi. Hauríem de fer esports cada dia, tu.
Sí, sense parar.
Cada dia. Jo crec que hi ha tantes coses a casa nostra que realment, òbviament, acabem caient al futbol, però perquè també és el que li tira més a la gent, però podríem fer programes d'esports cada dia, perquè tenim tant futbol base, i tant futbol sala, i bàsquet, i futbol femení, i tantes històries que podríem fer futbol i esports cada setmana, tu.
Sí, jo penso que
cada
sí,
dia
perquè
de la setmana.
Cada dia de la setmana sempre es pot tocar un tema diferent, i per sort, doncs, el que anys enrere era impensable que, doncs, poguéssim parlar de tants esports, ara, per sort, doncs, tenim molts esports en competició, i tots doncs, amb una nota molt alta, no?
Bé, doncs, nosaltres ho deixem aquí. Ja sé que la setmana passada us van prometre moltes coses. Ens ho van passar molt bé la setmana passada, que vam parlar del derbi amb Magí i Moya i va ser un autèntic escàndol, programa d'escàndol, sens dubte. Us vam anunciar la gran bomba, que era que al final d'abril, el dia 27 d'abril, des de les 9 de la nit fins a les 10, estarem a Casa Bruno amb aquest programa especial que farem, una nova experiència radiofònica, sens dubte. Esperem passar-nos de la mar de bé. Així serà, suposo. Esperem que també Bruno jugui el seu corresponent partit i que faci algun golet. Encara no ha marcat cap golet aquesta temporada. Esperem que s'estreni davant nostre. I, d'altra banda, també us vam prometre la setmana passada un poema, perquè ens han fet un poema. Ens han fet un poema a dins l'estadi, però al final, entre una cosa i l'altra, no vam pensar i no el vam poder escoltar. Avui tampoc ho farem, però prometo. I puedo prometer y prometo, com diria sí. Suárez, que la propera setmana, diumenge que ve, a partir de les 10 a dins l'estadi, ho podreu escoltar, el poema que ens han fet per a nosaltres.
Doncs l'escoltarem.
L'escoltarem. Cisco, demà hi tornem.
Demà hi tornarem.
Demà hi tornem. Nosaltres hi tornem el proper diumenge. El proper diumenge, dia 13 d'abril. Serà la darrera jornada després del descans, abans volíem dir, abans del descans de Setmana Santa. Tot i que per Setmana Santa continuarà bé en futbol, perquè s'han de recuperar alguns partits. Mentrestant, nosaltres ho deixem aquí. Que descansin aquesta setmana i el proper diumenge a partir de les 10 hi tornem a ser aquí a dins l'estadi. Una forta abraçada, bona nit. Where's the word? I'll set my hands, my soul free.
dins l'estadi, amb Eduard Pino.